Els efectes de la Dana al País Valencià també s'estan fent notar en el món de l'esport.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 30 d'octubre, avui dimecres, realment, realment negre. Les informacions de les últimes hores han confirmat la devastació que s'intuïa ahir amb les moltíssimes imatges que corrien a les xarxes socials. La Dana ha deixat més d'una seixantena de morts a la Comunitat Valenciana i també, tot i que quedi en un segon terme en aquests casos, ha tingut afectació en el món de l'esport. Sense anar més lluny, els partits de Copa del Rei del València i del Levante, a Parla i Pontevedra, respectivament, s'han quedat suspès a petició dels clubs, també el del València Bàsquet de l'Eurocup. I també ens arriben informacions preocupants des d'Alzira, localitat on diumenge ha de jugar al centre d'esport Sabadell. Aquest matí, per exemple, el club feia una piulada on recordava que es mantenien tallades o en perill les carreteres d'accés i sortida del municipi. També ens feien arribar fa una estona una imatge dels voltants del camp d'esports Venècia, on s'ha de jugar el partit cobert d'aigua. Si tot va bé, en uns minuts conversarem amb el president de l'entitat blaugrana per saber com els ha afectat específicament aquesta Dana i si corre risc o no el partit de la desena jornada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I molta precaució aquí a casa, aquí a Sabadell, cel completament negre a la 1:05 del migdia. El control de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs ja que parlàvem de la Copa del Rei, ahir primera ronda, primers partits, sense sorpreses, destaquem el Poblense 1, Villarreal 6 i també l'Hospitalet 1, Real Zaragoza 5. Avui a 6:45, Europa Albacete, a les 6 Olot Córdoba i SD Ibiza Nàstic, a les 8 Badalona Futur Huesca, l'equip d'Antonio Hidalgo, també el Sant Andreu Mirandés i el Lleida Baracaldo, i a les 9 Extremadura Girona. El Barça de bàsquet ha refermat el seu lideratge de l'Eurolliga, guanyant a la pista de l'Anadolu Efes per 88-97. Metu i Panther, amb 21 i 20 punts respectivament, van comandar el triomf dels de Peñarroya, que demà tornen a jugar al Pireu contra l'Olympiacos, que hi va superar el Real Madrid 79-69. I a l'Eurocup, dolorosa derrota de la penya contra el Gran Canària 76-78 a la pròrroga. Completem el sumari.
Què es comenta a la recepció?
Doncs en uns minuts tenim roda de premsa de Pau Fernández, al lateral del centre d'esport Sabadell, a la nova Creu Alta. Allà hi serà, i és de fet el Sergi Garcés, una nova entrega de la secció de les entrades històriques amb el Miquel Cirera, el partit del Keio Natació Sabadell a Montenegro, el de l'Oar Gràcia Femení davant el Ribas, i també tenim bàsquet, tenis taula o volei.
La notícia curiosa.
I ja que parlàvem amb del tema de la Copa del Rei, un nou Eto'o es presenta en societat amb un debut estel·lar. Ho llegim a Sport 3. El fill de Samuel Eto'o, Etienne, de només 22 anys, va debutar amb el primer equip del Rayo amb 0-4 en el marcador al camp del Villamuriel, de primera regional, i només va necessitar 13 minuts per estrenar-se com a golejador.
De quin partit no estarem pendents?
Avui també hi ha Copa Alemanya, la Pokal. A 9:15 hi ha un Dinamo Dresden Darmstadt.
I a les xarxes socials?
La jornada de team building de l'Astralpool Natació Sabadell a PortAventura, i que recollia una de les seves capitanes, la Mati Ortiz, a Instagram. Val la pena veure la cara de patiment en una de les atraccions de la italiana Sofia Giustini, tot un personatge.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat Albert Puig d'Ullers, i ja que parlem de waterpolo, l'exwaterpolista del club Laura Vizcaíno.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i pràcticament 8 minuts del migdia d'aquest dimecres 30 d'octubre del 2024. Realment cel negre. S'ha fet de nit, com se sol dir aquí a Sabadell, també segurament a la nova Creu Alta, tot i que em feia arribar un missatge per via interna. El Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Que tenim ja protagonista preparat.
Sí, està per aquí, de seguida anem amb ell. Està caient ara mateix, no sé si al centre, però aquí a la zona de la nova Creu Alta, una manta d'aigua absolutament impressionant, eh? Ha estat qüestió de minuts, però ara mateix no és que el cel s'hagi enfosquit de cop, sinó que està caient aigua amb molta, molta, molta intensitat ara mateix aquí als voltants de l'estadi Creualtenc.
S'escolta perfectament, eh? Entra perfectament per aquest micròfon, Sergi. Déu-n'hi-do com s'ha fet de nit, de cop. De fet, ho expliquem, no té res a veure amb informació esportiva, però que hi ha un avís de protecció civil de mal temps en els pròxims minuts a Sabadell, amb possibilitat de pedra, de calamar-se, fins i tot tornados, per tant, molta precaució. Tothom qui es troba ara mateix a la ciutat, al Vallès Occidental, perquè ja ho estem escoltant, que fa realment mal temps efectes d'aquesta dana. Que ho dèiem, Sergi, déu-n'hi-do la devastació al País Valencià, a la Comunitat Valenciana i a zones properes, molt properes, on juga el Sabadell aquest diumenge.
Sí, 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 sobretot les imatges realment molt, molt, molt dures que hem vist al llarg de les últimes hores. Ara sí, estem enfilant cap a la sala de premsa, per cert, Miguel Quereda, per tant, anirem abans d'hora, com us deia per línia interna, Pau, el teu homònim, estava preparat des de feia una estona, i per tant això ja feia intuir que s'avançaria l'inici d'aquesta roda de premsa, com així serà. Per tant, després parlem, si vols, de tot plegat.
Sí, sí, després comentem.
Anem a escoltar la roda de premsa de Pau Fernández.
Que després saludarem també el president de l'Alzira, Juan Antonio San Juan. Bé, doncs a punt de començar aquesta roda de premsa. Sergi.
Quan d'ultimant els aspectes logístics, publicitats i de més. Vinga, ara sí, som-hi. Sí, Pau, com estàs? Bé, gairebé et preguntaria per la part esportiva, però deixa'm que amb els esdeveniments que malauradament estan passant en les últimes hores, gairebé et pregunti si teniu la sensació que el partit es jugarà, si no jugarà, si s'hauria de jugar, si esteu pendents d'aquesta història, més enllà de la tragèdia que de moment ja ens està arribant des del País Valencià.
Bones, bueno, primer de tot enviar el suport tant del club com dels jugadors a bueno, tot el País Valencià. I del tema de si jugarà o no, nosaltres no tenim ni idea, això no depèn de nosaltres i el que farem, i sí que depèn de nosaltres, és treballar durant la setmana, preparar el partit com qualsevol altre i ja està, treballar molt dur durant la setmana perquè si en el cas que jugués treure els 3 punts a València.
Sí, perdona, però simplement, entendries, però, que el partit no es jugués davant d'aquesta circumstància? Entendríeu que s'hagués ajornat, avui s'han ajornat partits de Copa, fins i tot s'està parlant ja del cap de setmana partits de primera divisió, per tant, entendríeu o entendries que es pogués suspendre?
Bueno, pot ser, sí, perquè al final és un moment de dol de tot el País Valencià, inclús de tot el país d'Espanya, però bueno, això no, com t'he dit, no depèn de nosaltres i com no tenim vot de paraula ni de decisió en aquest tema, nosaltres l'únic que podem fer és treballar durant la setmana i per fer-ho bé al cap de setmana en cas que jugués.
Estic preguntant pel seu retorn a l'11 titular després de les lesions, quines sensacions té?
La veritat que molt bones, molt bones. Encara estic agafant el ritme competitiu, com és normal, després d'un mes sense jugar, però bueno, del tema del peu, molt bé, és un edema ossi que sí que és veritat que la molèstia a vegades apareix, però bueno, tema d'escalfament i estiraments, tot està anant com esperàvem i bueno, tema físic sí que és veritat que encara em noto una mica coix en aquest sentit, però bueno, la veritat és que a poc a poc agafen el ritme, durant la setmana d'entrenos donar el 100% perquè això passi, i ja ha preparat el 200% per si el míster em necessita.
Sí, Pau, doncs que heu comentat després d'aquesta desfeta aquí a la Nova Creu Alta davant l'Olot, com heu analitzat aquestes errades defensives i si heu posat èmfasi en això aquesta setmana?
Sí, la veritat que sí, la veritat que estem analitzant el partit com, bueno, com totes les setmanes realment, però bueno, sí que és veritat que com ja portem un parell de partits encaixant dos gols per errades que realment són evitables i llavors durant la setmana li posem més èmfasi en aquest tema perquè el cap de setmana no passi. Però bueno, la veritat és que L'equip està treballant molt bé, el missatge ha de ser de calma, de que l'afició segueixi apujant i suportant a l'equip, com ho està fent fins ara, que estic segur que ho farà, i la veritat és que molta calma, perquè seguim allà dalt als jocs alts i treballarem perquè això segueixi així.
Parlàvem a principi de temporada i s'està confirmant, de fet ho deia el David Català, el míster, ho deia després de perdre contra l'Olot, aquesta motxilla extra amb la qual juga aquest any el Sabadell, aquest punt de pressió de saber que has de ser a dalt, que l'objectiu ha de ser l'ascens, fins a quin punt creus que està podent afectar o no, precisament per més que ho sapiguem, aquesta circumstància?
Bueno, penso que l'equip s'ha d'adaptar a això perquè ja ho sabíem, tots els fitxatges que venien aquí sabien el que tocaria, i sí que és veritat que més els partits de casa, inclús et diria la pressió aquesta d'haver de guanyar, de que els equips normalment aquí seran inferiors a nosaltres en quant a joc, tindrem més la pilota, però bueno, al final el futbol es tracta de ficar gols i de no encaixar, i molts equips faran aquest context aquí a la nova Creu Alta i ens hem d'adaptar, com t'he dit, a qualsevol context.
Com ha caigut dins del vestidor aquesta derrota en la primera casa?
Bueno, tenim la sort de que el vestuari és un vestuari molt dur, molt, molt fort mentalment, i la veritat que no... És una derrota que pot passar, que com va dir el cap i el cap de setmana no guanyarem tots els partits de Lliga, però bueno, hem de treballar per puntuar els màxims de partits possibles, seguir a dalt, allunyar-nos el més possible dels nostres perseguidors, i la veritat és que l'equip, com sempre, segueix treballant genial durant tota la setmana.
Seguint el que deia, està clar que l'equip no pot guanyar tots els partits de Lliga, però si mirem la classificació, la igualtat és màxima. Hi ha una diferència molt petita, fins i tot fins al descens. Això és una cosa que imagino que teniu al cap?
Bueno, sí, sí que és veritat que la categoria és així, és molt dura, és molt, molt igualada, i sí que és veritat que aquest cap de setmana vam perdre una oportunitat, per així dir-ho, d'allunyar-nos més, però cada cap de setmana serà una final. No ens hem de prendre com una pressió, però sí que, com que si falles dos partits pots caure on no t'agradaria estar, però bueno, nosaltres seguim allà dalt i estic segur que seguirem treballant molt fort per seguir mantenint-nos a la zona alta.
Sí, posem-nos en el que has dit al principi, en la situació de que la setmana, fins que ningú no digui el contrari, serà normal i per tant cal pensar en l'Alzira. Vull preguntar precisament per l'Alzira i precisament pel fet de que, més enllà de com estigui per culpa de la pluja del terreny de joc, s'hagi canviat també un altre cop a gespa artificial, un dels camps que quedaven encara de gespa natural. Per tot plegat, quin tipus de partit intueixes que pot venir aquest cap de setmana?
Bueno, la veritat és que, òbviament, estem treballant amb l'Alzira, i l'Alzira és un equip que juga molt bé, que ens provocarà molts problemes en atac i en defensa, però bueno, estem treballant molt per no tenir els errors que hem tingut aquestes últimes setmanes i encaixar menys gols, i la veritat és que penso que si l'equip ho fa bé, si nosaltres estem bé, passarà durant tots els partits, que si nosaltres estem bé, pocs equips ens podran treure punts, perquè penso que som un equip molt sòlid defensivament i atacant tenim molta qualitat. I bueno, a la que acabem de col·locar un parell de peces, penso que serem un equip superfort de la categoria i molt difícil de guanyar.
Ells els està perjudicant el fet de no jugar a casa seva. Què t'esperes d'aquest Alzira que necessita casa?
Bueno, ells tindran moltes ganes de poder començar a aconseguir punts a casa seva, i això ho sabem. Però bueno, nosaltres fora també estem competint molt bé i penso que és un punt a favor de l'equip. Bueno, la veritat és que estic segur que ells aniran a pels tres punts com ho fan cada cap de setmana, i més amb l'al·licient aquest de que necessiten treure punts a casa perquè tant ells com l'afició comencin a agafar la confiança que necessiten.
Sí, torno al tema del desastre que hi ha hagut a València, perquè és probable que aquest partit no s'acabi jugant. És una cosa que heu comentat al vestidor, no sé què heu comentat, sobretot avui, el dia després de tot plegat. Què s'ha parlat al vestidor? Què és el que us dieu?
Bueno, òbviament estem pendents de si jugarà, de si no, més que res per com es treballa la setmana, que ho seguirem treballant al 100%. Però bueno, realment, com nosaltres no podem decidir res, ni, com t'he dit abans, no tenim aquest vot de paraula de dir si sí o si no, nosaltres seguirem treballant dia a dia, ja dirà la federació en aquest cas si juga o no, però bueno, com t'he dit, nosaltres no tenim paraula.
Doncs fins aquí. Aquí acaba Pau, la roda de premsa de Pau Fernández, avui a la sala Miguel Quereda, la roda de premsa. Epa, mira, ja vindrà algú que ens sàpiga obrir la porta.
un clàssic en aquests casos.
No estem per quedar-nos tancats avui.
Sí, no, vinga, no seria el millor dia.
Porta oberta. En un dia, si es permet dir així, segurament massa marcat com ho seran, crec, intueixo, les pròximes hores, per la possibilitat més que seriosa que el partit del cap de setmana difícilment s'acabarà jugant. Però ho ha dit Pau Fernández, ni tu, ni jo, ni ell, ni cap de nosaltres estem ara mateix en potestat de prendre cap decisió. Per tant, a l'espera tots plegats, quan continua caient aigua i de quina manera, no sé si ha arribat ja la pluja al centre o no. Però aquí, insisteixo, està caient una manta d'aigua curiosa.
Clar, aquí estem ben resguardadets a l'estudi. Quan giro el cap, allò veig que és com si fos de nit, molt, molt gris, i no arribo a apreciar massa bé la cortina d'aigua, però evidentment pel teu micròfon, Sergi, doncs escolta que està plovent i molt a la ciutat. T'he de dir que el radar del Meteocat fa una estona que, ja, que no funciona, directament, que no funciona. Ara bé, les xarxes van plenes de vídeos que, vaja, d'aquesta tempesta que està caient ara. Bé, fa una estoneta que hi ha a Barcelona, ara també a Sant Quirze, he vist alguns vídeos, fins i tot algun accident a la carretera entre Sabadell i Castellà del Vallès. Per tant, el que dèiem abans, moltíssima precaució. Però bé, clar, segurament, ara m'avanço al següent protagonista que escoltarem en uns minuts, però qui ens podrà dir millor si el partit es juga o no i si hi ha hagut petició o no d'ajornament és la gent d'Alzira, més que nosaltres, Sergi.
Sí, aquest matí, abans de que comencessin a ser tan dramàticament important la xifra de morts i desapareguts, Pau, ens comentaven des d'Alzira que allà la tempesta, la Dana, no havia estat tan greu com en altres poblacions veïnes, que ni havia tingut tanta repercussió, ni tantes conseqüències, ni tanta incidència directa, i en aquest sentit, fins i tot m'atreviria a dir que hi havia un punt d'optimisme, que se m'entengui, això, a l'hora de pensar en el partit del cap de setmana, més enllà, insisteixo, de la tragèdia humana i material que ja hem vist a les últimes hores. Però també intueixo molt, Pau, que veient les xifres a la velocitat que malauradament estan creixent, ja no serà una qüestió de com d'afectat estigui Alzira, de com d'afectada pugui estar la instal·lació del camp d'esports Venècia, de com d'afectades puguin estar les vies d'arribar, ja sigui per carretera, per tren, etc., al País Valencià, sinó que vaig més a una part humanitària i fins i tot de solidaritat. O sigui, ja apel·lo més a una circumstància humana que no pas a una circumstància meteorològica. Però bé, com dius, el proper protagonista segurament ens podrà aclarir molt més com està la situació des d'allà, i tots pendents del que pugui acabar decidint la Federació Espanyola de Futbol, responsable com és de la segona federació, i que pugui decidir, que pugui determinar de cara a tots els partits que s'han de jugar, doncs, tant al País Valencià com a la zona de Castella-La Manxa, que també s'ha vist afectada, sobretot la zona d'Albacete, Ciudad Real, com algunes zones també que veiem d'Andalusia, a l'espera, tant de bo que no, del que pugui també succeir aquí a Catalunya.
Doncs mira, Sergi, aguanta uns minuts perquè tenim preparat també ja el president de la Unió Deportiva Alzira i el saludem en directe a Juan Antonio San Juan. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
Sí, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell. President, entrada, com està la situació a la zona? Imagino que ha estat una nit molt angoixant per allà.
Sí, la situació, si és de veres que en aquesta ocasió Alzira, el que és la població, el nucli, no han hagut, si és de veres que han hagut algun barri que ha resultat afectat, però des del mal que s'ha patit, pues no ha sigut tan gran afectada. Però si és de veres que el nivell de pluja, pues pues ya desde la semana pasada que va a ser, va a haber una dana y que va a afectar casi exclusivamente a la comarca de la Ribera, y si el Sira en un registre de més de 2 litros per metre quadrat, pues ens han trobat a ir en un registre de quasi 3 litres per metre quadrat, sobretot en diverses zones i en la zona de, en la zona de, on està l'estadi de Lluçanyí, en la zona del polígon industrial, i a més en la zona de l'estadi de Venècia, el nom de Venècia, de la barriada de Venècia, ja porta el nom de Venècia com a tal, és una barriada antiga que de normal s'inundava, pues sí que és una situació complicada, que a hores d'ara pues dir si el part si disputarà o no se disputarà, pues sí que no puc aclarir-ho perquè estem pendents del que diga l'Ajuntament i poder entrar en instal·lació. La instal·lació no s'ha pogut, avui no s'ha pogut entrar.
Hem vist alguna imatge a les xarxes socials precisament de com estava aquesta instal·lació del Camp d'Esports Venècia. Ha quedat molt afectada, poc afectada? Teniu alguna informació al respecte?
No tinc informació. El que passa és que fa 2 o 3 minuts hem parlat amb el director esportiu que des de l'Ajuntament li han traslladat perquè avui l'equip no entrena, no té instal·lació per entrenar, ja no va entrenar i que demà l'Ajuntament no garantís que la instal·lació estigui per entrenar, perquè ara llegim que el Palau d'Esports, l'Ajuntament Valenciana l'està utilitzant ara per allotjar a persones que tenen que, a través de Corroja, que estan habilitant un lloc, gent que ha perdut pues, les cases i tal, i l'única informació que tenim és que demà se farà una valoració per part de l'Ajuntament de que avui no, avui esta la prioritat és una altra, la que no ens han dit, i no sabem que sí que ha resultat afectada en el sentit de que són vestidors, la nostra oficina, l'oficina de unió material del futbol base sí que ha resultat afectada, però avui com a tal el que s'ha treballat de l'Ajuntament és que la prioritat era una altra, si no s'hi tenia una sèrie de protecció civil en helicòpteros i estan, diguem, una prioritat és l'altra, perquè en 3 quilòmetres en el Genesí és una de les poblacions que este matí s'han trobat a 3 persones mortes i que en definitiva està realment afectada, i però el que dic, la prioritat que està ja té l'Ajuntament avui és solventar el tema este, perquè hi ha carreteres d'accés a la ciutat que estan tallades, i demà sí que se podria fer una valoració de la situació quina és.
Més enllà de tota aquesta afectació que esperem i desitgem que sigui el mínim possible, des del club, per un aspecte humà, que ara també explicàvem, s'ha valorat aquesta possibilitat de demanar que s'ajorni el partit, igual que, per exemple, s'han fet també els de Copa del Rei de futbol?
Sí que estem valorant-ho, i demà pues, prendrem una decisió, sobretot perquè l'equip ahir no va entrenar, avui no ha entrenat, ni a gent, la meitat de plantilla viu a València, i sí que és veritat que l'accés de València al Sira per la pista de Sira està tallat, s'ha de buscar el bypass, i de fet des d'ahir no tenim notícies de l'entrenador, que viu, imaginem que estarà bé, però viu en la zona més afectada, que és la de Sedatipa i Puerta Massanassa, i estem pues, en que n'hi falta, n'hi ha pobles que no n'hi ha cobertura de mòbil, i és una situació pues, que demà esperem entrar, i demà sí que demà pel matí sí que faríem una valoració de quina és la situació, perquè la instal·lació com a tal està tancada, sí que sabem que ha sigut afectada, però no sabem l'estat, l'abast de la situació.
Doncs situació molt, molt i molt complicada. President, l'última, realment estava sent una temporada ja una mica complicada, no?, per vosaltres, amb aquests problemes, amb el procés de resembre de la gespa de Luis Suñer Picó, ja els 2 últims partits els havíeu jugat al Camp d'Esports Venècia, per tant, temporada difícil, no?, en aquest sentit.
Sí, no, és de normal, la gestió la porta l'Ajuntament, i de normal sempre, com a mínim, són 2 partits, l'any passat van ser 3, el que passa és que en aquesta ocasió sí que vam designar el partit que es disputarà en l'estadi, però sí que després que va ser fa 2 divendres, i és que la setmana passada sí que va haver una afectació molt gran per al tema de les pluges, que sí que van afectar a nosaltres. La intenció, perquè en els darrers 50 anys l'estadi nostre és el Luis Suñer, i al final quan fas la confecció d'una plantilla la fas pensant en un estadi, en unes dimensions d'un terreny de xoc, i sí que és veritat que el jugador a Venècia extractoca, però sí que al final pots tenir dos partits en Venècia i la realitat és que al final l'única manera de solventar el tràmit és la disputa del partit de l'estadi com a tal, és un estadi terreny de xoc en condicions d'unes dimensions no tan gran com pugui ser l'estadi Lluís Vinyes, però sí que de veres que és un estadi i un terreny de xoc que en molts camps de segona ref no el tenen.
Doncs Juan Antonio San Juan, president de la Unió Deportiva Alcira, molts ànims, sobretot molts ànims, molta força a tota la zona i també moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Bon dia a vosaltres, adeu.
Doncs recupero el Sergi Garcés a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi, estàs per aquí, oi?
Aquí estic.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, i és que bé, ha vingut a confirmar el que comentàvem ara fa un moment, Pau, que és veritat que Alzira no s'ha vist tan perjudicada per aquest pas final de la Dana com altres poblacions veïnes o properes, sense anar més lluny, una població que vam visitar ara fa algunes setmanes com és Torrent, realment allà sí que la pluja, la tempesta, el vent ha fet molt més mal que no pas Alzira, però estic d'acord amb el que li preguntaves i a la resposta en aquest cas del president de dir que era una situació que estàvem valorant, que ja estem parlant més d'un factor fins i tot més humà, més de punt d'humanitat, de solidaritat amb tota aquesta tragèdia, que no pas perquè la meteorologia en si hagi jugat més o menys mala passada. Però bé, al final, primer això, l'Alcira ha de fer el seu plantejament i les autoritats, tant polítiques com esportives, doncs ja prendran alguna decisió. Si em permets el punt de frivolitat, que no pretén ser-ho, el que sí que estaria bé per tots plegats, i penso ara des d'una perspectiva molt local, molt nostra i fins i tot molt particular, estaria bé que això, quan abans ho sàpiga tothom, tant una cosa com l'altra, tant si es juga com si no es juga, millor, perquè és el que diem, no és jugar o treballar aquests dies amb aquest neguit, amb aquest interrogant, fins i tot és contraproduent. Si s'ha de suspendre, doncs tothom ho entendríem, segurament la gran majoria, per no dir la totalitat de nosaltres, ho podríem arribar a entendre i seria el més normal del món, però que si ha de ser així, doncs quan abans tinguem la confirmació oficial de si el partit de diumenge jugarà o no jugarà, millor per tot plegat.
Doncs fem el resum, eh? Si algú s'acaba de connectar ara mateix a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell, l'Alzira avui no ha entrenat, demà veurem si pot entrenar o no, en funció del que decideixi l'Ajuntament de la localitat per com han quedat les instal·lacions del Camp d'Esports Venècia. Ens deia el seu president que afectats els vestidors, oficines, material, perquè allà no només s'entrena el primer equip, sinó que també ho fa, en aquest cas, tota la base del conjunt blaugrana, i que s'està valorant aquesta possibilitat de demanar l'ajornament del partit de la desena jornada de la segona federació entre l'Alcira i el Centre d'Esports Sabadell. Per tant, com diem, Sergi, continuar informats a aquesta casa, a Ràdio Sabadell, al portal web i a les xarxes, perquè allà anirem informant de tot plegat. Dit això, perquè hem de seguir amb el programa, simplement, a no ser que em diguis el contrari, avui, com a actualitat, més enllà de la tornada a la feina de l'equip, simplement que hi ha hagut un canvi d'escenari.
Sí, en un principi en el pla inicial estava previst entrenar tant avui com demà passat, dijous i divendres, a l'Olímpia. Finalment, la sessió d'avui s'ha traslladat a Sant Oleguer sense més incidència, simplement que la pluja, doncs, la pluja inicial, en tot cas, ha agafat els jugadors tornant d'aquesta sessió preparatòria, si volem dir així, la primera de la setmana, pensant ja exclusivament en el partit del cap de setmana, però en tot cas sense més incidència que haver treballat avui a l'estadi Josep Molins. El que sí que no canvia, Pau, és la previsió respecte a demà i demà passat, és a dir, demà i demà passat l'equip treballarà a la ciutat esportiva d'Olímpia, aquí a tocar de l'estadi de la Nova Creu Alta, farà l'última sessió, sempre parlant de la planificació prevista amb un partit previst per jugar diumenge al Zira, l'última sessió, la de dissabte, abans de viatjar, torno a dir, sempre que mantinguem aquesta previsió inicial, es faria aquí a l'estadi Creu Altenc.
Doncs estarem pendents en les pròximes hores de veure què passa amb aquest Alzira Sabadell de diumenge a les 5. Per cert, també, que parlava el president que hi havia, o que estaven incomunicats amb l'entrenador, amb Adrián Ferrandis. Sembla que sé que, Sergi, que sí que l'havien localitzat, no?, en aquest cas.
Sí, jo la informació que tenia és que havia costat trobar-lo, però que hi havia donat, en aquest sentit, senyals de vida, i que no es prengui això des d'un punt dramàtic, simplement que a les últimes hores hi havia hagut algun problema, però torno a dir, no em facis tampoc gaire cas, perquè l'última hora te l'ha donat el president. Per tant, entenc que potser la informació amb la que jo treballava no era del tot exacta, i ens haurem de refiar més del que diu el president que no pas del que ens han pogut dir a nosaltres a primera hora del matí.
Bé, doncs tant de bo hi hagi bones notícies també al respecte. Gràcies, Sergi, que vagi molt bé.
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. All right, let's go.
Ladies and gentlemen. 4 minuts per sobre del punt de dos quarts de dues. Seguirem informant al respecte d'aquest Alzira Sabadell de diumenge a les 5, si s'acaba disputant o no, però hem de seguir ara amb el programa, perquè el jove porter sabadellenc del Barça, Iker Rodríguez, disputa en uns minuts el primer dels tres partits del mini-torneig de classificació per l'Europeu Sub-17. La selecció espanyola s'enfronta a les dues, Estònia, a Reykjavik. La resta de partits seran dissabte contra Macedònia del Nord i dimarts que ve contra l'anfitriona Islàndia. Només els dos primers es classifiquen per la segona ronda, que tindrà lloc a la primavera. I això ens va com anella el dit, amb aquesta sintonia de la secció de les entrades, per parlar d'un partit de categories inferiors que es va disputar a la Nova Creu Alta tal dia com avui de fa 55 anys, és a dir, tirant enrere un 30 d'octubre del 1969. Miquel Cirera, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Doncs avui m'estreno jo a la secció amb tu, avui m'ha cedit l'Adri el testimoni. Avui ens portes una entrada d'aquell partit del 1969, l'entrada, evidentment, com sempre expliquem en aquesta secció, la podrem veure d'aquí una estoneta a les xarxes socials, però realment és una entrada simple, però a la vegada cridanera.
Sí, molt simple, sí, perquè té molt color vermell, que és el color de la selecció espanyola. És simpleta, com dius, i bueno, té les dades que ha de tenir una entrada pels col·leccionistes, té la data, el partit que és, i bueno, és normaleta, sí.
Uh-huh. Real Federación Española de Fútbol posa Estadio Municipal Creu Alta, Espanya-Itàlia 23, fent referència a les seleccions olímpiques sub-23 de tots dos països, Copa Latina de Esperanzas, 30 d'octubre 1969, preferente de pie, número 4502. No sé pràcticament ni per on començar. A mi sempre em genera molta curiositat, Miquel, com arriba aquesta entrada en concret a les vostres mans, a la memòria històrica del club.
Bueno, moltes vegades mitjançant intercanvis, a vegades les comprem per internet, companys col·leccionistes que les troben i ens les ofereixen, que sapiguem que col·leccionem coses del Sabadell, vull dir, ens arriba per diversos puestos.
Uh-huh. I estem parlant, com dèiem, d'un partit que es va jugar entre les seleccions olímpiques d'Espanya i d'Itàlia, que va guanyar Espanya 2-0, no?
2-0, sí. I, bueno, va ser un... Jo, més que esperances, jo diria promeses, però bueno, en aquella època el llenguatge era una mica diferent. Diguéssim, era l'equip B de la selecció espanyola. Inclús el seleccionador era Ladislau Kubala, que era el mateix que la selecció absoluta.
Uh-huh. Estem parlant d'aquesta Copa Llatina, que era una mena de triangular, podríem dir-ho així, que es va jugar a la tornada a Gènova al febrer del 1970, en aquella ocasió victòria 1-0 d'Itàlia, però després es va jugar contra França també a Donosti, 3-1, i 1-0 a Montpellier. Però centrant-nos en aquest partit, realment era la nova Creu Alta, una nova Creu Alta acabada d'estrenar, com aquell qui diu. És cert que tenia un parell d'anys de vida, no?
Sí, era... feia un parell d'anys que s'havia inaugurat, i bueno, pel que parlen les cròniques, molt bona entrada, parlen de 25.000 espectadors, vull dir que seria un ple absolut. En aquella època, com que no hi havia els seients, la gent veia el partit dret, i bueno, que hi havia més gent que el doble que ara, pràcticament.
Curiositats d'aquell partit, Javi Clemente.
Sí.
va inaugurar el marcador.
Sí, sí, i bueno, i va ser l'únic gol que va aconseguir amb la SOS 23, perquè pocs dies després es va lesionar precisament a la nova Creu Alta.
I va acabar la seva carrera, va ser una lesió de gravetat.
Sí, bueno, va ser fractura de tíbia i peroné, una entrada de Marañón, i bueno, i jo he vist imatges del partit, hi ha un resum, es pot trobar al YouTube, es pot trobar un resum del partit, no es veu l'entrada, no es veu la jugada de la lesió, no es veu, però es pot veure que el camp estava molt malament, estava plovent bastant, i potser va ajudar. I a part de després, posteriorment, es veu que va tenir diverses operacions i la veritat és que es veu que no li van anar gaire bé. Mm-hmm. I entre una cosa i l'altra, doncs, va haver de deixar el futbol.
I això per l'Atlètic Club va significar que comencés la seva carrera a les banquetes molt, molt aviat i que aconseguís també títols importants.
Sí, es va perdre segurament un futur bon jugador, però van guanyar un gran entrenador que els hi va portar molts d'èxits.
Pel que fa al Sabadell, a tot això, clar, estem parlant de l'època daurada del club, finals dels 60, sobretot, principis dels 70, i això vol dir també que l'equip tenia representació en aquella selecció olímpica.
Sí, teníem a Ortuño, que malauradament va jugar només 25 minuts perquè es va lesionar, i bueno, en el seu lloc va entrar Arieta, que precisament va marcar el segon gol. Uh-huh. I bueno, i de porter, amb una mica visió Sabadell, hi havia Pere Valentí Mora, que més tard va ser entrenador nostre.
Mm-hmm. Doncs feia de porter en aquell partit i, sí, i també, com bé diu el Miquel, després va fer carrera, molta carrera, a la banqueta del Centre d'Esport Sabadell. Mm-hmm. Si no m'ha fallat la documentació, també hi havia Garzón, tot i que no va jugar aquell partit, perquè les cròniques de Mundo Deportivo, Miquel, bé, registren i expliquen que aquell dia el Sabadell, evidentment, no va poder fer servir la nova Creu Alta i es va haver d'entrenar a Badalona, en aquell cas.
Sí.
I sense Garzón, que era un dels absents. De fet, deia l'entrenador Pasi Equito que tenia intenció de fer descansar a Garzón en el pròxim partit, que era el camp del Real Madrid, ni més ni menys.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Doncs aquí queda aquesta curiositat. A Itàlia, per cert, noms també ben reconeguts.
Sí, sí. Bueno, com a jugador hi havia Fabio Capello, que després va ser molt més conegut segurament com a entrenador del Milan i del Real Madrid, entre d'altres. Com a jugador va jugar diverses temporades a la Juventus, Milan, i en fi, que va fer carrera com a jugador. I l'entrenador era Enzo Bearzot, que posteriorment, l'any 1982, es va proclamar campió del món com a entrenador de la selecció italiana absoluta al Mundial d'Espanya.
Doncs aquí queda aquesta curiositat, també. Però vaja, les cròniques de l'època, Mundo Deportivo, que sempre és fàcil accedir a la seva hemeroteca, la Creu Alta fue testigo. 2-0, el futbol espanyol dio otro paso en su recuperación al batir a las promesas de Itàlia. Realment, doncs, dedicaven una extensa crónica, Clemente en el primer tiempo y Arieta tras el descanso, autores de los goles, ficha técnica en què no puntuaven els jugadors amb un 1,
no, com
passa ara, declaracions des de la llotja presidencial, declaracions també de Kubala i de Bearzot, fins i tot l'anàlisi arbitral que l'assignava un tal Nolla, no sé si Santi Nolla, l'actual director, però podria ser. I el que dèiem, també una contracrònica, podríem dir així, o informació sobre el Centre d'Esport Sabadell, Pasi Equito, doncs això, dient, confirmant que Garzón no jugaria al Bernabéu, tenia descans per aquest partit de la Sub-23, i que els arlequinats van perdre en un entrenament davant el Badalona, on s'havien hagut de mudar, de traslladar per poder deixar la nova Creu Alta lliure en aquest sentit. Ens deixem alguna cosa, Miquel, del partit com a tal? Alguna curiositat que vulguis destacar, de l'entrada?
Jo tenia aquí els preus de les entrades, és molt curiós.
Doncs quan van costar?
Anaven des de les 50 pessetes, que serien, no sé, uns 40 cèntims d'ara d'euro, fins a les 200, que seria 1,20 € o una cosa així, més o menys.
Clar, això per l'època, per altres entrades de l'època que tingueu controlades, sí, bé, molt poc o és preu estàndard?
No, preu estàndard, més o menys són els preus que hi havia en aquella època.
Uh-huh. A tot això, estem parlant d'un partit internacional de seleccions a la nova Creu Alta, però no ha estat l'únic en tota la història del Sabadell. I d'això en parlarem més endavant, no?
Sí, sí, d'això en parlarem més endavant. Hi ha hagut algun més.
Vols apuntar quin ha estat? Bé, o quins han estat? De quin parlarem en el futur?
Així, de memòria, podria parlar un partit d'una Espanya-Noruega de seleccions olímpiques. així de memòria.
Sí.
No sé si hi ha algun més, suposo que sí.
2-1, fa 30, és a dir, 36 anys després d'aquest partit, és a dir, estem parlant de fa 19-20 anys aproximadament, de la sub-21 en aquell cas, amb gols d'Andrés Iniesta i Sergio García.
Exactament.
Ni més ni menys. Doncs aquesta entrada, insistim, que és molt cridanera, és molt maca, tota vermella, amb Espanya, Itàlia, les banderes, amb aquest
sí,
23... Sí. Que podeu trobar en unes horetes, ho penjarem també a les xarxes socials. Doncs amb el Miquel Cirera, que fem possible aquesta secció d'entrades històriques aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies, Miquel, una vegada més.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Fem una aturada per la publicitat i quan tornem parlem, entre altres coses, de waterpolo o d'handbol, perquè avui hi ha partits.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
Superat el primer quart de la temporada, el Sabadell segueix liderant la Lliga, però amb la necessitat de refer-se de la derrota patida davant l'Olot. La visita al Zira és ara mateix una nova oportunitat pels homes de David Català. Diumenge a 2:45 de la tarda i des del camp d'esports Venècia del Zira, Unió Deportiva Alzira, Centre d'Esports Sabadell. Viu la transmi més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vitorí. Diumenge 3 de novembre a 2:45 de la tarda, Unió Deportiva Alzira, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
A Obramat sabem que tant és si t'encanta cuinar com si no ets capaç de fer un ou ferrat, perquè tots volem tenir una bona cuina a casa. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de cuines, taulells, aigüeres, aixetes i electrodomèstics de les millors marques professionals i al millor preu, on compren els professionals. Obramat.
De quin univers ets? Gaming? Anime? Superherois? Manga? Jocs?
A Geek Planet els trobaràs tots. A més, amb snacks i begudes arribats del Japó.
Visita'ns a Passeig de Manresa 26 de Sabadell, al teu món. Geek Planet.
Vine a descobrir-lo. No t'ho perdis.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada en aquest Hotel Suís, el penúltim del mes d'octubre, un minut per sobre de 3/4 de dues. Bloc poliesportiu perquè el Keio Natació Sabadell tanca aquest vespre la primera volta de la Champions masculina de waterpolo, jugant-se part de les opcions de classificar-se entre els dos primers. El club visita la piscina del CUE, del grup D, amb un únic punt fins al moment, el Primorac Montenegrí. Malgrat aquesta circumstància, això és el que s'espera al tècnic Quim Colet.
Una batalla fora de casa, una ciutat que viu i es coneix en el món pel waterpolo, un històric, campió d'Europa quan era Copa d'Europa, ha guanyat Champions, vull dir, un equip que ara, d'alguna manera, doncs, fa anys que no estava en el primer nivell, però ja ha guanyat la seva lliga, ha entrat per mèrits de guanyar la seva lliga amb la Wild Card i, evidentment, s'ha reforçat i molt comparativament amb l'any passat i serà una batalla.
Ara mateix el club es troba empatat a 3 punts a la segona plaça amb el Savona, que juga a 1/4 a la piscina del líder, l'Olympiacos. Per tant, una victòria a Cotor eliminaria virtualment un rival directe de l'equació i ampliaria suposadament aquesta distància amb els italians, amb l'afegit també que Can Llong serà on es dicti sentència a la segona volta. El Primorac, per la seva part, encara té menys marge d'error. És cert que la jornada inaugural va forçar la tanda de penals al Pireu, però ve de caure de 6 a casa contra el Savona. De fet, aquest cap de setmana van tallar contra el Juc del sabadellenc Sergi Cabanes a l'antiga Lliga Adriàtica una ratxa de 4 partits oficials sense guanyar. Els montenegrins, que es van proclamar en el seu dia campions de la Champions l'any 2009, venen d'aixecar la Lliga del seu país per primera vegada en 16 anys i s'han reforçat a consciència, ho sap el porter i capità Edu Lorrio.
Nos enfrentamos a un equipo con dos muy buenos boyas, con bastantes jugadores de la selección montenegrina y un zurdo de la selección georgiana y bueno, será un partido durísimo. Ellos en su casa juegan muy bien, vienen de obtener un gran resultado contra Juk, de ganarles, y será un partido, como te he dicho, durísimo. Y bueno, nosotros creo que estamos en una dinámica positiva, queremos aprender de los errores del partido anterior contra Olympiacos y mostrar nuestra mejor versión para poder llevarnos el partido.
Per la seva part, la meteorologia adversa va obligar a suspendre el Mataró-Sabadell de divisió d'honor, per tant arriba descansat l'equip de Quim Colet, més enllà d'aquesta derrota, ara que comentava Edu Lorri, en l'últim partit a casa davant l'Olympiacos. El Primoraig, Keio Natació Sabadell, corresponent a la tercera jornada de la fase de grups de la Champions, arrenca a les 8 del vespre.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I ho dèiem abans, avui no només tenim waterpolo, també tenim handbol. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Vituri.
Juga l'Oar Gràcia femení, que ha avançat el seu partit de la setena jornada de la Divisió d'Honor Plata femenina aquesta mateixa nit.
Sí, i visita el carrer Boccaccio un handbol Ribes que a priori no hauria de suposar una gran amenaça per les verdiblanques, que recordem lideren la classificació en plena de victòries. Tot i això, tot i aquesta desigualtat que es preveu, l'extrem Emma Serna prefereix no baixar la guàrdia després d'analitzar el rival.
Tenen noves incorporacions, de les quals he vist que aporten estabilitat i sobretot gols al seu joc, i Ribas ja recordo l'any passat que tant a casa seva com a casa nostra ens va costar, perquè jo ho he dit abans, ser una defensa molt dura, amb una 5-1 molt, molt sòlida, i en atac ho fan prou bé, i tenen una portera que també ha parat uns quants, així que ens haurem de posar una miqueta les piles.
La temporada passada, Parc, no oblidem, empat a 23 al carrer Boccaccio, tot i acabar com en tapenúltimes, les de Sant Pere de Ribes, i allà va costar guanyar de dos. Per tant, feia bé Serna de recordar-nos a tots plegats que no ha de ser precisament un passeig, tot i que és cert que la classificació hi ha diferència, també.
Sí, no ha començat molt bé l'equip de Sant Pere de Ribes, com dius, perquè al final és desè amb 5 punts, i hi ha aquest contrast amb que l'Oar ha guanyat els 6 partits que ha disputat. I guanyar avui també suposaria, per cert, posar pressió als perseguidors, ja que momentàniament allunyaria el Sant Joan d'Espí, el segon classificat, a 3 punts, i l'Onda a 4, i amb dos equips s'han d'enfrontar entre ells aquest cap de setmana. Per tant, com diem, bona oportunitat, i amb tots aquests ingredients, Serna confia que, malgrat l'horari d'avui, hi hagi un bon ambient a les graderies del Pavelló Gracienc.
Venim d'un derbi molt disputat, en la qual gran part de la nostra afició es va traslladar al Pavelló de Sant Quirze, que ens van donar molt suport, sincerament, i a casa és això, amb l'afició, que esperem que vingui gent, encara que sigui un dimecres a les 9 de la nit, doncs hem de comptar amb aquests dos punts, són molt importants. És veritat que portem 6 de 6, però hem de seguir amb aquesta dinàmica, que estem molt contentes i amb moltes ganes de seguir endavant i seguir guanyant tot el que puguem.
A les 8 has dit que era el waterpolo, oi,
sí,
Vituri? Doncs a les 9, aquest Oar femení Ribes de la Plata d'handbol, un partit, per cert, que es perdrà la Silke Calvo, malauradament, qui, com l'any passat, ha hagut de tornar a passar pel quiròfan per operar-se d'un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre, és a dir, el mateix que fa poc més d'un any.
Doncs molts ànims. Ahir ja informava l'Oar a les xarxes socials, també amb la imatge de la Silke a l'hospital, per tant, ens hi afegim des d'aquí. Gràcies, Parc!
Adeu, Vituri!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
8 minuts per arribar a les 2, canvi de lloro. Avui, i ara tenim a l'estudi l'Edu Gutés. Edu, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Vituri.
Tenim tenis taula, també. Quarta victòria consecutiva del Club Natació Sabadell a la Divisió d'Honor Masculina. Aquest passat cap de setmana, a més, molt contundent a Can Llong contra el Mataró.
Doncs sí, el conjunt nadador el va superar amb escreix per 6-0, dominant tots els punts de principi a fi i guanyant 16 amb facilitat per 11-3 o fins i tot 11-2. La tripleta que van formar dissabte Xavi Casadevall, Héctor Saavedra i Luca Kidacheli segueix amb aquesta gran ratxa de victòries i ja és segona a la classificació, només per darrere del filial de les Borges, que ha jugat un partit més. En definitiva, sensacions molt bones i de plena confiança les que detalla el tècnic de la secció nadadora, l'Àlex Bocanegra.
Nosaltres estàvem esperant a veure si un jugador iraní que han fitxat al Mataró venia o no venia aquest dissabte, perquè la setmana passada va jugar i això, i entrenar a Alemanya, i comptàvem que vindria, i llavors nosaltres vam posar el millor equip possible, no? També és cert que el Mika estava a Finlàndia, i llavors per això també vam fer venir l'Hector, no?
I no, partit molt còmode. Al final, a partir ja del 2-0 ja no va haver-hi cap sensació de que no estigués controlat, però bueno, ja va ser un partit així i nosaltres contents, evidentment, pel resultat.
Tot i que encara queden moltes jornades, els sabadellencs ja es van perfilant en aquest objectiu de ser un dels tres equips no filials que disputaran el play-off d'ascens a Superdivisió. Així repassa breument els partits jugats fins ara al mateix Bocanegra.
Al final l'objectiu és aquest, estar mínim entre els tres primers de dalt. És cert que hem tingut, doncs, bueno, aquest partit de Mataró potser ha sigut el més tranquil de tots, però un rival directe com Figueres vam acabar traient un resultat molt favorable. Ens hem tret a Vic, allà a Vic a Hospitalet, que era un dels rivals també directes per lluitar dalt, amb una derrota, però bueno, ja et treu un dels rivals directes, no, almenys fins que acabis la primera volta, i la veritat que bé, molt, molt content, i a veure si seguim amb aquesta dinàmica.
Aquest cap de setmana no hi haurà Lliga i el següent compromís serà el dia 9 a la pista del Caçà, que és tercer, empatat a 4 victòries i una derrota amb el club.
Per tant, jornada crucial per les aspiracions dels sabadellencs de mantenir-se en aquesta segona plaça o fins i tot posar-se líders, pendents també de l'Hospitalet, que no ha perdut encara, però ha disputat un partit menys. Gràcies, Edu, que vagi bé.
A tu, Vitori.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I el bàsquet és una de les poques disciplines que atura la competició pel pont i el primer equip masculí de la natació Sabadell el passarà amb un punt de lleugeriment, ja ho direm bé, després de trencar la mala ratxa de 4 derrotes consecutives. Una victòria patida, 79-74, contra el Club Bàsquet Quart, que va posar contra les cordes els de Pol Velázquez en el tram final de partit, després de remuntar 13 punts de desavantatge. Al final, el club, tot i no estar del tot encertat des de la línia del tir lliure, sí que va afinar en defensa i un tap de Raf Zucri va acabar de segellar el triomf. Velázquez reconeix que s'han tret un pes de sobre amb la victòria.
El fet de que a vegades anem per davant i ens remuntin és una cosa que serà possiblement... Espero que no anava a dir la tònica de la temporada, però és una cosa que segurament ens passarà més una vegada per la joventut que tenim. Té la part bona, que som capaços d'agafar rendes en moments positius, però la part dolenta, que ens costa mantenir-les. La part positiva, com dius, i que ho necessitàvem, és la victòria, que en aquest cas, home, doncs... La ciutat i estem contents.
A tot això, és el primer triomf a casa del Natació Sabadell aquesta temporada de Supercopa, ja que l'únic que havia aconseguit fins ara havia estat en l'estrena, a Badalona, davant el Círcul. Per contra, el Sant Nicolau ha perdut el lideratge del seu grup de Copa Catalunya en caure 80-81 per la mínima el Màgic Lau contra el Cerdanyola. Guanyaven els de Jonathan Ramírez a menys de 2 minuts del final, però els verds van capgirar el marcador fins a anar-se'n més 4 i el triple a les acaballes d'Arnau Sanaguja va ser estèril. Ara els gran han passat de ser primers a 600 de la taula davant la igualtat que hi ha en aquest grup 2. I amb vòlei, bones sensacions, les que està transmetent l'equip masculí del Natació Sabadell després de 4 jornades a Superliga 2. El balanç és de 3 victòries i només una derrota, que es va donar a la pista de líder al Barça en el penúltim compromís disputat. En el darrer, els d'Adrià Jiménez van recuperar el camí del triomf i ho van fer de la millor manera possible, guanyant per la via ràpida el Conqueridor valencià a casa per 3-16-0. Damià Bausà, jugador de l'equip, dona valor a la remuntada que es va aconseguir en l'última màniga.
Som 14 jugadors, tots els entrenaments són amb molta intensitat i la banqueta també està preparada per entrar i poder fer un bon paper. I hem encaixat perfectament, els canvis han sortit i al final pues, mentalment hem aguantat i ens hem pogut emportar la victòria.
Un Damià Bausà, per cert, que dissabte a 4:45 de la tarda afronta una cita ben especial, l'accent al de Lata. Ell és de Sóller, es va formar com a jugador allà, i aquesta jornada el club visita el Tren de Sóller, que no ha començat del tot bé la temporada, perquè és antepenúltim amb 3 punts, un balanç que s'allunya dels 8 que suma el Natació Sabadell, que s'ha instal·lat a la 4ª posició. Per la seva part, el femení tindrà un cap de setmana ben atapeït a la Primera Nacional amb doble jornada a Tenerife, dissabte a les 5 amb l'Alter Tenerife i diumenge a la 1 davant la Laguna. Les de Xavi Perales afronten 2 partits consecutius en 2 dies a l'illa Canària per qüestions logístiques de proximitat entre els dos rivals. El tècnic explica com afronta la plantilla aquest cap de setmana intens que els espera.
Bien, con ganas. Sabemos que es un desafío importante porque los equipos de Canarias en casa son muy fuertes. A veces también cambia los equipos dependiendo la posibilidad que tengan o no de viajar las jugadoras fuera de Canarias, y sabemos que bueno, que son dos rivales fuertes y que bueno, los afrontamos con la mayor tranquilidad, pero con muchas ganas de volver a sumar en la liga.
Les de Xavi Perales són quartes a la taula amb 6 punts, tot i que aquest cap de setmana poden escalar posicions en funció dels seus resultats, i també els del Vallbona o el Premià, que són segon i tercer respectivament. I un últim apunt d'hoquei patins, cap de setmana sense victòries pels principals equips de l'hoquei Sabadell. A la tercera catalana masculina hi havia doble duel davant el Sant Cugat. Entre el partit entre els equips A va acabar 6-4 i el dels equips B 9-3. En tots dos casos, amb triomf Sant Cugatenc. En l'agenda d'aquest cap de setmana, Sabadell B Congrés, diumenge a 6:15 i després a 7:15 Sabadell A Cerdanyola. I a la segona catalana femenina, el partit entre el Caldes i el Sabadell es va suspendre per la pluja. Es recuperaran en aquest cas dissabte de la setmana que ve. Abans, però, el compromís de la setena jornada és a la pista del Martinenc B aquest dissabte a 3:00. I demà, últim hotel suís de la setmana, amb regús a divendres, que és festiu. Per tant, farem aquesta prèvia de l'Alzira Sabadell amb la roda de premsa programada de David Català. Veurem si finalment es disputa o no aquest partit. Estarem pendents en les pròximes hores. També farem la prèvia del Fundació Grama Sabadell B de Tercera Federació. Sabrem com els hi han anat les coses al Keio Natació Sabadell a la Champions a Montenegro i també a l'Oar Gràcia contra el Ribas. Parlarem d'Iker Pajares, que té Open a la Xina, o també la renovació de Marta Romance amb el Masi Baxter. Un minut per les dues, marxem. Llems i trots. A Sabadell, de seguida la Núria Garcia ens actualitza com està la situació meteorològica al Notícies Migdia. Abraçada del Toni González a les vies de so i de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, demà a la una ens hi tornem a posar. Que vagi molt bé, bon dimecres, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.